teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom, és divendres i el divendres és el dia de l'estudi ple de passió, m'encanta. Va, saludem el chatbot del Pop-Up, ell sap tot el que farem al llarg d'aquesta hora. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Demà és el dia de les dones i les noies en ciència i tecnologia. Avui el Jaume Borja ha creat un grup de WhatsApp que uneix dones científiques. L'Aranyes ha preparat 10 cançons que parlen de la ràdio. No és per pressionar, però a Tallinn, a Estònia, ara mateix hi ha 2 graus de temperatura. Està ennuvolat i la humitat és del 67%. Bon viatge.
Doncs sí, tenim ja les maletes gairebé a punt, amb un munt de jerseis, de samarretes així tècniques per no passar fred, perquè dilluns farem el pop-up des de Tallinn, Estònia. Jo no paro de dir que és un somni fet realitat perquè es considera Estònia el país més digital del món i el dilluns entendreu per què. De fet, quan molta gent li dic aniré a Tallinn, Estònia, pensen en la Rosa d'Espanya i el Europe's Living a Celebration, però no. Hi ha moltes més coses que això, perquè en allà tothom té una identificació digital, una solució, diríem, per a la nostra vida digital, que a mi, personalment, m'encanta. Però tot això ja serà dilluns, no sé si tindrem prou temps, amb 45 minuts, per explicar tot el que passa en aquell país que, d'altra banda, doncs, es va independitzar de Rússia fa un munt d'anys i, per tant, també estan certament implicats ajudant, en aquest cas, a Ucraïna en aquesta maleïda guerra. Per tant, hi ha un munt de coses a parlar des d'Estònia. I ho farem dilluns aprofitant, doncs, la potència de servei públic que té la ràdio. Bé, atenció, perquè els divendres és, a més, un dia molt musical. Atenció, fans d'Eufòria o pares dels fans d'Eufòria, perquè el talent de TV3 ha obert un càsting per trobar presentadors, però per les seves xarxes. Per tant, això és del nostre negociat, és a dir, l'altre dia sentia la Marta Torner, presentadora també de la segona temporada d'Eufòria de TV3, que deia en el programa XL que ja coneix els 20 participants d'Eufòria en la segona temporada. Nosaltres estem enganxats a Triquell, no? Un gran triomfador també de la primera temporada, i clar, ara fan un càsting per gent de xarxes. L'Enric Esteban és responsable d'estratègia digital del programa. Hola, Enric, com estàs?
Què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé. Quants càstings en dansa, eh? Aquí a Catalunya expectant. Escolta, què esteu buscant, Enric? Què esteu buscant exactament? I quines habilitats han de tenir les persones que es presentin en aquest càsting?
És que vivim de càsting en càsting nosaltres.
Sí.
Mira, doncs el que estem buscant, el que dèiem l'altre dia, busquem bèsties digitals. Aquella gent que cada 2 minuts ha de pujar un TikTok, que té allò saturat de reels, que pugui fer una watch party, comentar una gala en directe, no sé, una persona que sigui això, carn de xarxa.
Carn de pop-up, també, és evident, perquè estem enganxadíssims.
Sí, sí, sí.
Gent amb molta passió de xarxes, que això ens agrada moltíssim. Clar, per escalfar motors i perquè s'animi com més gent millor, aquesta tarda heu muntat un directe des del carrer amb la gran Nadine Romero. Clar, no sé si algú s'hi pot acostar. Com ho fareu? Perquè jo també estic mirant molt els vostres directes que feu al canal de Twitch d'Eufòria. La Nadine Romero va donant allà carnassa, vull dir que està superbé, no es talla ni un pèl, que això m'encanta, aquesta naturalitat que té la Nadine. On ho fareu, això, al carrer? O si la gent hi pot anar, no ho sé.
Sí, mira, o sigui, la història és, com que busquem aquesta gent, de sortir al carrer, muntem un directe a Twitch des del costat del Mercat de Sant Antoni, a Barcelona, i allà la Nadine farà un directe a Twitch. Llavors, en el moment que s'acosti algú a preguntar-nos què és, el farem seure davant de la pantalla i que ens comenti una estona qui és, d'on ve, tot plegat, i que comenti una estona de programa. Que no trobem a ningú que vulgui seure, doncs farem que la Nadine s'aixequi i comenci a passejar per allà al barri de Sant Antoni i a veure si troba algú que estigui disposat a participar d'un càsting per ser presentador digital.
M'encanta. Mira, entreu a tv3.cat/eufòria i també podeu omplir un formulari d'inscripció, no? El termini va fins al 10 de febrer i doncs això, no? Que us podeu apuntar a poder moure les xarxes d'Eufòria, que de fet ja si no les toquéssiu jo crec que ja es morien soles, eh?
Home, sí, nosaltres només li posem una mica de llenya al foc, com si
no, diguéssim. És difícil aconseguir això, però ho esteu aconseguint. Per tant, enhorabona i per aquesta passió que hi poseu en el que feu. Gràcies, Enric Esteban, responsable d'estratègia digital del programa. Moltes gràcies. Va, doncs, mira, ja veieu, divendres de passió i avui amb també dones apassionades. Anem per feina.
Surto al carrer amb el els cascos i el pop-up. Sento com l'info em carrega i m'omple. Tecnologia, xarxes i també moda. Bé, tot això ho porta la Mariola. Bé, Catalunya Ràdio ja ho sabies. D'una a dues al migdia. Si vols estar a punt i ben al dia, posa una Mariola a la vida. Vols saber-ne més del metavers, del TikTok i xarxes en pop-up. Va ple el pop-up.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall,
we built the pyramids,
math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Hey!
Since the dawn of man is really not...
Bé, avui tinc tres dones al meu voltant i un home que tots han somrigut quan han sentit aquesta cançó. The History of Everything és el tema principal de la popular sèrie The Big Bang Theory. Aquesta comèdia de la CBS està ambientada en un apartament on conviuen una colla de joves científics. La cançó interpretada pels canadencs Bare Naked Ladies descriu els desenvolupaments que ha sofert l'univers des de l'alba dels temps. El títol de la cançó està inspirat en un llibre de divulgació científica del 2003 de Bill Bryson, que explica algunes àrees de la ciència a un públic general. Però llegint tot això, quants homes hi ha aquí, els que són protagonistes, però clar, ells es diuen Barenic Ladies, eh? The History of Everything, Big Bang Theory, és una cançó del 2007. Avui, grup de WhatsApp amb ell.
Jaume Borja, periodista.
Hola, Jaume.
Bon dia.
Que, escolta, passen les setmanes i no se'ns acaben els temes per unir gent amb passió, eh?
Gràcies als grups de WhatsApp del Pop-Up i descobrir això, que no s'acaben els grups i que qualsevol cosa en comú, qualsevol temàtica, encara que ens sembli d'entrada que no, té el seu punt de passió i n'arranca de passions.
I us volem sorprendre en aquest espai cada divendres, perquè no us penseu, el divendres fan una cosa molt friqui allà al pop-up. No, perquè unir passions no és una cosa friqui. Potser sí que algun dia hi ha, per exemple, fans de Pokémon, com vam fer, però avui són fans de la ciència.
Clar.
I és, a més són dones, que això és difícil de
I
trobar.
I que sigui friqui no vol dir que no ens pugui portar informació, coneixement i divulgar coses molt interessants.
Nosaltres som friquis de la tecnologia i això ho tenim i, vull dir, i ens posem la medalla. Va, entrem al grup de WhatsApp.
Hola, què tal? Em dic Núria, soc de Barcelona. I per mi la ciència és curiositat, esperit crític, experiències i una manera de veure el món.
Hola, jo sóc la Martina, sóc de l'Ametlla del Vallès, però visc a Barcelona. I per mi la ciència és una manera d'entendre el món, és viure fent-nos preguntes i buscant respostes.
Hola, em dic Alejandra, sóc de Madrid i visc a Barcelona. Sóc investigadora i per mi la ciència és el coneixement i l'explicació de tot allò que ens envolta. Des del meu punt de vista, jo crec que és l'instrument perfecte per solucionar problemes i avançar com a societat.
Avui encara és un dia tranquil, però demà veureu les xarxes plenes d'etiquetes, de hashtags, de mobilització per visibilitzar dones científiques, dones tecnològiques, perquè demà és el dia de la dona i la nena en ciència. Per exemple, fins i tot hi ha un tren, ei, puja el tren del futur, ei, vol dir E d'enginyeres i d'informàtiques, a la Comissió de Gènere del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, fundada per la Carina Gibert, doncs això, han fet un tren on les parades tenen nom de dones científiques. Científica, des que em poso de pell de gallina, només de pensar-ho. Mireu, en un món normal això passaria, ja dic jo. Bé, avui la Núria, l'Alejandra, la Martina, benvingudes a l'estudi de Catalunya Ràdio.
Escolta, per aplaudiment.
Gràcies. Va, per vosaltres, us aplaudim.
I per a totes les dones científiques que no estan a l'estudi, però que també ens escolten.
Sí, sí, mira, jo sempre que em reuneixo de gent que en sap molt d'una cosa, sempre tenen por de fer-ho tot perfecte, de dir-ho tot perfecte. Escolta, deixeu-vos anar, comencem per la Núria. Sona aquesta música, és que estem posant totes les científiques de
era
música tecnològica.
Era un dels meus programes favorits quan era menut, el món d'en Big Man.
Saps que s'ha recuperat, l'estan fent el Super 3. El món de Big Man, i atenció, jo sempre ho dic això, però és que és amic meu, un dels pingüins, la seva veu en català és del Carles Debó, la veu de Catalunya Ràdio. És que sempre ho dic.
Guai, el doblador, brutal.
M'encanta, m'encanta. Va, escolta, explica'ns coses abans de parlar amb la Núria, de qui és la Núria, volem saber-ho tot d'ella.
Doncs mira, ella ho és tot a Barcelona, perquè va néixer, viu i treballa a la capital del nostre país, està fent la tesi doctoral a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua, i precisament en aquest centre ells estan especialitzats en contaminació de l'aire, del mar, i el seu grup en concret en contaminació química en oceans i zones polars. La tesi de la Núria, atenció, dirimeix les concentracions de contaminants químics que tenim aquí, a l'Atlàntic, i també el que vol fer és saber si són similars a les que hi ha a l'oceà Antàrtic. Una dona superinteressant que m'explota al cap de tot el coneixement que ens pot transferir, i la podeu buscar ja a xarxes, perquè a Instagram és @nurito_ i a Twitter @nria_trilla.
Núria, com estàs?
Hola, bon dia.
Què?
Bé, contenta, molt emocionada pel dia de demà i pel ressò que s'està fent aquest any del Dia de la Dona i la Nena a la Ciència.
Cada vegada més, no? Perquè us heu de visibilitzar, sí o no, les que heu apostat per la ciència, perquè cada vegada n'hi ha menys de dones, no?
Cada vegada n'hi ha menys i com més amunt són els càrrecs en ciència, encara n'hi ha menys de dones. És a dir, quan comencem en recerca a nivell d'investigador predoctoral, com estic jo ara, encara més o menys es poden veure números similars, 50-50, però com més avancen els càrrecs, com més amunt està, menys dones trobem.
On estàs fent la teva tesi doctoral, estàs envoltada de molts homes o també hi ha dones?
Doncs el meu grup és un cas curiós perquè és un grup de majoria de dones.
Oh.
Sí que els investigadors principals són un home i una dona, i després en el grup hi ha majoria de dones i un altre i un noi.
O sigui, a mi m'encanta.
Molt ben envoltada.
Al fons ha de ser multidisciplinar, no?
Sí.
Sempre ho dic, els equips. Com a biòloga ambiental, l'amor a la natura és l'origen de tot?
Sí, l'amor a la natura, l'amor al planeta, l'amor a la biodiversitat. Doncs comença de molt petita. Jo estiuejava a Sant Antoni de Calonge i amb els meus pares fèiem snorkel, em donaven unes ulleres, un tub i anàvem a nedar, jo els deia, fins a la boia. I tot comença aquí, de voler saber què hi ha al mar, de voler conèixer la biodiversitat i també de voler entendre a tot el món que ens envolta.
Jo dic que el meu somni és anar a Estònia i seré dilluns, perquè és el país més digital del món, però no sé si el teu somni seria anar a l'Antàrtida. Tenim un equip, no sé si ho saps, que a Catalunya Ràdio tenim un equip que està allà amb el CSIC.
Sí. El meu somni ho va ser durant molt de temps anar a l'Antàrtida. De fet, és tornar-hi, perquè l'any passat...
Ah, ja has anat!
Clar, ha fet expedicions amb la tesi.
Explica'ns això.
Doncs bé, com que la meva tesi està enfocada en donar dades de concentracions de contaminants emergents a l'Antàrtida, i clar, per poder veure el que hi has d'anar i agafar aquestes mostres. Llavors vam tenir el privilegi de participar en una campanya amb una expedició antàrtica l'any passat amb l'Hespèrides, que és el buc oceanogràfic espanyol. Llavors vam anar fins allà i vam tenir la sort d'estar un mes recollint mostres, mostrejant i gaudint del que és l'Antàrtida i els paisatges d'allà. I ara el que estem fent és, amb aquestes mostres que tenim, doncs, començar a analitzar-les, extreure-les per poder donar dades del que hi ha ja, de com està contaminat a nivell de contaminació química.
Clar, és que ens parlen molt de l'aigua quan ens parlen del tema del canvi climàtic, que és un termòmetre brutal, no?
Sí. Nosaltres, en aquest cas, el que fem dins del marc del canvi global és donar dades de contaminants químics, que és una de les grans incerteses de la contaminació i del canvi global, perquè és molt difícil de quantificar, és un camp molt ampli, hi ha moltíssims contaminants amb propietats diferents fisicoquímiques i, per tant, ho fa molt complex l'estudi. Llavors, nosaltres estem especialitzats en dues famílies concretes, bé, en més, però ara mateix la meva tesi estic especialitzada en dues i estem donant dades que algunes d'elles s'estan actualitzant i d'altres encara no s'han donat.
Em diu el Jaume, tu li has de preguntar, Núria, ets biòloga de bota o de bata?
Clar, jo crec que en tot això que ha explicat m'atreveixo a dir que de bota, no? Perquè és de les que s'enfanga, la Núria.
Vas a cap a l'aigua, no?
Home, a mi m'encanta, a mi sí, jo sóc de bota, també ara sóc de bata perquè ja us dic, aquestes mostres s'han d'analitzar en un laboratori d'anàlisi químic i per tant em toca posar-me la bata i també ho gaudeixo molt, però jo on vibro més és al camp, sí.
I t'agrada la investigació?
M'agrada la investigació i... Hi ha una part vocacional absoluta de la ciència i la recerca, però també fa una mica de por i és desencoratjadora, perquè el panorama no és... És complicat, és un panorama una mica que fa por.
Ja que volem inspirar a nenes que estiguin escoltant o a famílies perquè empenyin a les nenes a fer ciència, a tu hi ha algú que et va fer el clic o tu ja vas tenir aquesta curiositat i després et van donar suport a la família? Com va anar?
Ostres, doncs jo he tingut sempre aquesta curiositat des de molt petita. La família m'ha recolzat absolutament sempre amb això i m'ha motivat a perseguir la carrera científica. I després recordo concretament un professor a batxillerat, no sé si l'ESO o el batxillerat, que ens va portar al camp per primera vegada a un bosc a descobrir les plantes d'un bosc del Baixó de Vallvidrera. I per mi allò va ser una revolució. Ostres, puc venir aquí i aprendre del bosc en el propi bosc. I llavors a partir d'aquí va estar clar, biologia.
Clar, que fort. És que és important la gent que ensenya, o sigui, és molt important. Tu dius també que normalment qui surt als mitjans és l'investigador principal, el cap del grup d'investigació, i que acostuma a ser bastant un home, no?
Sí, en general, les ràtios d'homes-dones al CSIC ara mateix, per exemple, estan en 70-30 d'investigadors homes versus investigadores dones. I sí que els mitjans acostumem a veure moltes cares d'home de mitjana edat, que és l'investigador del grup, també igual en els congressos i els llocs on més es dona veu. Jo crec que és molt important que també hi siguem investigadores joves les que estem aquí explicant què estem fent, que estem al peu del canó, diguem, i per tant és xulo aquest programa per això.
És interessant, Núria, sobretot això que deies, no? Que les xifres, quan comenceu, és 50-50, però a mesura que van avançant, que aneu escalant posicions, s'haurien de revertir aquestes xifres i arribar a una igualtat real. En qualsevol cas, avui us coneixem científiques, però també jo m'interessa saber quina creus que és la imatge que té la societat dels científics. Com creus que us veuen des de fora?
Uf, no ho sé, una mica Big Bang Theory, penso.
Sí, això heu rigut, no?, quan ho heu sentit.
Sí, perquè la imatge, bueno, jo la primera imatge de... No sé si la primera, no?, però una de les imatges potents que recordo en la indústria del cinema i la tele de científics, científiques, és el Sheldon, la Amy, que dius, hòstia, no sé si em vull sentir reflexada amb això, no? Yeah. Però, no sé, socialment suposo que s'entén que la tasca que fa la ciència és importantíssima i més ara en un context de canvi global. Uh-huh. Tot i així, també jo crec que hi ha una mica associada aquesta imatge del nerdi, no?
Sí, però de totes maneres, és clar, tu quan parles jo crec que es desprèn aquesta passió, no?, que tens per la ciència, pel que fas, però no hem de deixar de banda que hi ha molta precarietat en la investigació, no?, i que sempre s'ha de fer aquesta crida d'invertir més diners, no?
Sí, hi ha molta precarietat. A nivell d'investigació predoctoral, que és en l'etapa en la que estic jo ara, els sous són molt justos, depenem de beques de l'Estat, són contractes temporals, inclús quan acabes, quan ja ets doctor, per poder perseguir una carrera en investigació et toca fer un postdoctorat, segurament et tocarà marxar fora per estar més en un nivell competitiu contra la resta de la gent, i al final, al cap d'anys, estàs en un nivell al que pots accedir, si és que tens la sort i has pogut marxar i has pogut fer uns quants postdoctorats, accedir a una plaça d'estabilització. Llavors, el panorama d'estar enllaçant contractes temporals fins als 40-45 anys és desencoratjador. Penses, ostres, no sé si em val la pena aquesta lluita.
La veritat és que sí. Va, anem a conèixer l'Alejandra. Segurament coneixeu aquesta cançó, però els que sabeu anglès heu vist que la lletra estava canviada, que parla també de ciència, no? Mr. Sandman és una paròdia. Jaume, qui és l'Alejandra?
Vull fer un matí sobre això que estem escoltant, que com m'han documentat bé, CRISPR-Cas, és allò que s'utilitza per a tallar i enganxar gens, eh? He fet la feina, jo m'he quedat com...
Has de saber anglès, has de saber ciències... Tenim dones molt top avui, m'encanta.
I el màster que fem cada divendres, això, sí. És gràcies a la vida per aquest moment.
Aprendre.
Aprendrem amb l'Alejandra, però també ens divertirem. Jo, personalment, estic molt content perquè avui tenim una madrilenya molt, però que molt potent, afincada a Catalunya. Com et deia Mariola, ella va estudiar la carrera, el màster i el doctorat a Madrid, però ara ens explicarà de seguida què l'ha portat a Catalunya, on ara desenvolupa tota la seva activitat científica i la seva activitat professional. Seguiu-la ja a xarxes perquè Instagram és @ale.zz3.
Hola, com estàs, Alejandra?
Hola, bones.
Entens el català? Mira, fins i tot el parles.
Sí, no, prefiero parlar en castellano perquè me siento más a gusto, de momento.
Com va néixer la teva passió a la ciència i per què ets a Catalunya? O què et va portar a Catalunya?
Pues mira, yo... He tenido claro siempre que quería estudiar una carrera técnica, una ingeniería, una arquitectura. De hecho, yo quería hacer arquitectura. Lo que pasa es que, bueno, cuando hice selectividad, adolescencia, además, suspendí en junio, yo que siempre había probado todo. Y nada, tuve que optar por mi carrera actual, que es ingeniería de materiales. La elegí primero como una alternativa de, bueno, luego me cambio, como hacemos mucha gente. Pero bueno, el primer año me encantó, me pareció algo súper interesante, algo súper nuevo aquí, porque bueno, antes era como una especialización de ingeniería industrial.
Clar, com explicaries què és això que estàs estudiant a la teva àvia, no sé?
Sí, clar, bueno, és la pregunta.
Posem aquest filtre, no?
Sí, bueno, a ver, los materiales están presentes en cualquier cosa, en automoción, aeronáutica, bueno, en cualquier cosa lleva materiales. Entonces, también el camino hacia el futuro, pues en hacer, bueno, todos los dispositivos inteligentes, construcción, cualquier cosa, pasa por esto. Entonces, es un campo súper amplio.
I fins i tot microchips, o ja no tant?
També? Sí, sí.
Home, és l'important, el que mou tota la tecnologia, no?
Exactament.
Els microchips. I què et va portar a Catalunya?
Bueno, pues, como te ha dicho Jaume, yo estudié en Madrid, Ingeniería de Materiales, el máster, el doctorado, ahí empecé mi carrera científica. Mi tesis doctoral es de superficies funcionales, que es, con superficies de plástico, se les da como una texturización en la superficie que le da cierta funcionalidad. Por ejemplo, capacidades antirreflejantes, bactericidas. Es súper interesante, es un mundo.
Clar, canviar un material perquè tingui una funció, no?
Exacto.
Qué bo.
En la nanoescala, bueno, eso es un mundo, un topic súper on fire. Y bueno, cuando estaba acabando la tesis empecé a buscar trabajo porque bueno, yo no quería seguir esta rueda que nos ha comentado nuestra compañera de postdoc, tal, irme fuera, me daba como mucha pereza. Y bueno, empecé a buscar, encontré una empresa que acababa de nacer, llevaba nada, menos de un año, que buscaban a una persona justo para desarrollar estas superficies funcionales, cosa que es súper difícil en España porque se dedican como tres grupos de investigación.
I atenció, Mariola, perquè l'Alejandra va ser la primera contractada de la història d'aquesta empresa.
Però estic al·lucinant amb la teva força de buscar, sí. No, de cert, que no sé si ho vas fer a través de LinkedIn, que segmenta molt.
Fue un match perfecto, de hecho.
¿Lo has hecho a través de LinkedIn o no?
Es que queda feo que diga esto, pero lo encontré por Google, ¿eh? Es que era el match.
Yo vull que expliquis això, perquè està molt bé, pots ajudar la gent. Qué fort, ¿no?
Bueno, yo busqué palabra clave, ¿no? Busco ingeniería de materiales, superficies funcionales, tal. Y buscaban un puesto en Cataluña, en Barcelona.
Està bé,
saber posar les paraules clau és important.
Mariola, està bé perquè no s'ha de subestimar Google.
Però la gràcia és ella, de saber triar les paraules. I ara amb la intel·ligència artificial, clar, les paraules clau, això
ella
serà importantíssim.
Ella va saber buscar, i tant que sí.
Molt bé, molt bé. Doncs mira, vas fer aquest match.
A mi m'interessa saber, ella que ve de fora, com veu Barcelona com a ciutat, Catalunya, a nivell de... Jo crec que és un pol d'atracció perquè porta gent de fora que ve a treballar aquí en ciència. Hi ha moviment d'empreses tecnològiques?
Sí, jo de veritat estic convençuda de que sí. Creo, a ver, también ahora estoy más metida en este mundo de las spin-off, startups, empresas tecnológicas nuevas y demás... creo que en Barcelona hay muchísimas empresas muy potentes que continuamente nacen, mucha comunicación entre ellas. Creo que es un ecosistema súper interesante. Quizá en este ámbito lo hay más de mi campo en Barcelona que en Madrid, pero bueno, muy potente.
No sé, ara em tiro una mica a la piscina, però has anat alguna vegada al Sincrotró, Alba?
Sí.
Ah, és que m'encanta.
Quan estava fent la tesi, sí.
El que té a veure amb el que fas, més veus? Ostres, estic aprenent molt, de ciència, jo que vinc de lletres. El Sincrotró, Alba, és és una cosa que tenim a Cerdanyola Brutal, al costat de la Universitat Autònoma de Barcelona, que hi venen gent a tot el món a fer proves amb el so, no?
I
és una passada i un dia hauríem de parlar perquè s'estan fent moltes proves i molta investigació amb temes com el que tu es parlaves, no?
Increïble, sí. Muchísima financiación también pública, para traer gente... Bueno, a mí me pagaron para venir desde Madrid a hacer mis pruebas para la tesis y tal. Muy interesante.
Sí, vas fer-ho servir per la tesi. Que bé. Mira, m'alegro perquè hem de posar-ho en valor. És tan difícil explicar què és el Sincrotró, Alba, que sé que els periodistes ho vam explicar molt al moment que es va inaugurar, però ara crec que estan a punt d'inaugurar una segona etapa i estarà bé explicar-ho. Doncs bé, anem a conèixer ara alguna cosa més?
Només una cosa, que saludem a la seva empresa, aquesta spin-off, que va sortir de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. L'Alejandra està estudiant català al Consorci per a la Normalització Lingüística, que ha fet un àudio de presentació al grup de WhatsApp que mos van caure aquí.
Clar, jo he pensat.
Pes de punta.
Sí.
I lo fort és que quan te trobes i tal, tenim una amiga en comú que és a xarxes@smallin3d, que fa il·lustracions 3D per a explicar la ciència.
Perquè
ens arriben els avanços científics a través d'animacions virtuals.
Que xulo.
Sí, que és que me flipa.
T'està constant per això, el català, o s'assembla bastant, no, el castellà?
Sí.
Aquesta en català, t'està costant o no?
Ho entenc perfectament, però encara no ho parlo amb fluidets.
No, molt bé per l'esforç, i tant que sí. Va, anem a conèixer la Martina.
Mitjançant l'observació i el raonament, els científics arriben al coneixement. En les ciències poden fer nous descobriments i que el món siga millor del que coneixem.
Bé, no m'he atrevit a preguntar l'edat, però la mitjana és bastant. Tu quants anys tens, Alejandra?
31.
Jo, 28.
I la Martina?
28, també.
Per tant, tenim gent molt jove i que ja està enfocada a la ciència. Qui és la Martina, Jaume?
Doncs la Martina, me vaig a saltar el guió, ara el recupero, però és una dona que crec que té les coses molt clares. Això que deies, molt jove, però enfocadíssima. enfocada des de que va néixer a l'Ametlla del Vallès. Actualment viu a Barcelona i treballa a l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquí, visca a l'Institut Pedraforca, on ella és professora de biologia de tercer d'ESO i també a primer i segon de batxillerat. I a banda de fer tot això, és tutora i altres històries que ja sabeu la gent que treballeu a ensenyament. Busqueu a xarxes a la Martina perquè la trobareu a Instagram amb @martins_pm.
Bé, Martina, estàvem parlant de la importància dels mestres per poder aquesta passió. Tu saps que ets molt important, no? Per desprendre aquesta passió de la ciència als teus alumnes, no?
Sí, sí, jo sempre penso, no?, que per sort o per desgràcia tenim molt poder i al final doncs, hi ha molta gent que acaba molt influenciada per professors, professores que ha tingut, sobretot a l'hora d'escollir què fem quan acabem l'educació obligatòria, no?
A tot va passar?
Doncs mira, la veritat és que sí. També diré, així com elles dues han dit que des de petites tenien claríssim què era el que volien fer, jo volia ser un dia cada cosa, no? Jo vaig acabar segon de batxillerat i m'agradava fer una mica de tot i no sabia si faria... Bueno, de fet, periodisme estava en una de les opcions, però també hi havia psicologia... També hi havia educació.
El teu cas és el més general, en general. Sí, perquè no? Sempre en els nanos els fem triar com molt massa d'hora, no? I encara no se sap ben bé, no?
Exacte, no, jo ara ho veig, a l'aula, sí. Quan estan acompanyant l'alumnat de segon de batxillerat, està claríssim que escollim de forma molt prematura. Però què em va passar? La biologia a batxillerat m'havia agradat molt i vaig dir, doncs, faig ara biologia i després, si no, doncs ja faré una altra cosa, no? Uh-huh. I vaig començar a estudiar la carrera i és veritat que la carrera en si em va agradar molt, vaig aprendre moltíssim, vaig poder aprofundir en temes molt diversos, vaig aprendre molt també doncs, competències per la vida, no? De saber buscar informació, saber espavilar-te, saber parlar en públic i saber fer doncs, treballs amb equip, que al final ens hi trobem cada dia i que en un centre educatiu també és molt important, no? El treball en equip entre professors i professores. I després quan... Vaig anar acabant la carrera, vaig tenir oportunitat en els estius de segon a tercer i de tercer a quart de fer pràctiques de laboratori, estar en un laboratori fent recerca, no? Una mica el que ens comentava la Núria, i allà vaig veure tota aquesta precarietat de la que ella ens parlava, la dificultat de compaginar-ho doncs, amb una vida més o menys estable, una certa seguretat, i vaig començar a pensar que potser no era el lloc on jo volia estar.
Uh-huh. I vas anar com canviant, no? Clar, la gràcia també és que tenim aquí tres dones que, clar, una més investigació, una altra més empresa, startup, i tu més a la docència, és a dir, que tenim tres perfils molt diferents, però una de les coses que jo veig molt amb la investigació és que s'ha de fer una burocràcia per aconseguir diners, que hi ha gent que en lloc d'investigar fa papers tot el dia, no? Vosaltres, això, o sigui, hauríem de canviar, no? Mira, Estònia, precisament, és un dels països que tens una identificació digital, pots crear una startup en 5 minuts. És a dir, un cop tens una idea, doncs ja ho pots fer-ho tot. Us hi trobeu, això, no?
Sí, sí, jo, tots els companys i companyes de carrera que estan fent el doctorat ara, que de fet molts estan acabant i envio moltes forces, doncs ha sigut llarg el procés d'aconseguir beques, tot plegat.
I això que dius tu, que com més avances amb la carrera de recerca, quan acabes sent investigador principal... La principal funció que tens és aconseguir diners, és aconseguir projectes que et financin la recerca. Llavors ets més investigador d'ordinador, de demanar projectes, de redactar projectes i després ja de fer una tasca de corregir i ajudar els estudiants, però no estàs fent ciència directament, és a dir, no estàs en el laboratori.
Per clar, molt administratiu i tu sí. Estaves allà per, no, per una altra cosa, no?
Clar.
No sé si això veieu un futur més esperançador en aquest aspecte.
Pot ser, yo creo que está avanzando, o sea, creo que cada vez hay más niñas y tal que quieren estudiar y por otro lado, en cuanto a esto de la burocracia y todo eso, a ver, creo que tenemos que avanzar en todos los aspectos, no solamente en ciencia, o sea, si realmente los profesionales se ocuparan de lo que es su profesión de verdad, sacaríamos mucho más, claro.
La burocracia administrativa. ¿Qué os sembla si una mica para tancar aquest grup de WhatsApp on us heu conegut? No sé si us coneixeu abans algunes de les altres.
No.
Només una cosa de la Núria. De la Martina, perdó, que vull que ho digui, perquè m'ha dit la frase de parlar esto de vocació, si ho fusionem amb l'aula, diu, és importantíssim tenir gent científica a l'aula per a fer aquestes assignatures.
Què vols dir amb això, Martina? Què vols dir?
Jo comento que al final la forma com t'ensenyen la ciència o com et deixen fer ciència és molt rellevant per despertar, no?, aquest interès, aquest esperit aquesta mirada crítica, aquestes ulleres científiques, i que des de ben joves comencin a fer-se preguntes i això, intentar buscar respostes amb una mirada doncs, enfocada en un àmbit científic.
Va, ens imaginem que ara aquí al mig, a l'escenari pop-up, hi ha una nena de 6 anys. Dieu-li què ha de fer perquè estudiï ciència. Fes una crida, va, Martina. Què has de fer?
Jo li diria que observi el món i que això, que busqui què li interessa i que faci alguna pregunta i busqui respostes.
Que persegueixi els seus objectius i els seus somnis, que si vol fer ciència pot fer-ho, sense cap dubte.
Sí, exactament. No, yo creo que es como muy importante también enseñar que hay mujeres que han triunfado en la ciencia, porque, bueno, ¿qué quieren ser los niños? Futbolistas o cosas o profesiones que ven en la tele y tal. Bueno, pues si se da visibilidad a mujeres que han triunfado de esta manera, creo que dirán, bueno, pues quiero ser científica, ¿no? Antes no había esa posibilidad, casi.
Ai, va, que celebrem un bon dia de la dona i la nena a la ciència. Què has après, Jaume Borja, amb aquest grup de WhatsApp?
Jo he après que no sóc ni dona ni científica, ja m'agradaria a mi, estic molt lluny, però la Martina m'ha ensenyat, totes m'han ensenyat coses, però la Martina m'ha ensenyat una cosa. Prova-ho, i si no t'agrada o no va bé, no passa res, perquè ella, la tia, per exemple, també està estudiant a la vegada psicologia.
Ah, també estàs fent psicologia? I aquesta vessant que tens periodística va molt bé també per la divulgació, per explicar-te bé, no, Martina?
Sí, sí, sempre dic que cada dia soc divulgadora científica, no?, a l'aula, i al final la psicologia acaba complementant la feina que faig de docent. Mm. I ara on vull estar és això, a l'aula, però d'aquí un temps no sé on voldré estar. No?
I que prou d'aquesta dicotomia, tu què ets, de lletres o de ciències?
Ai, sí.
Prou amb això, però nosaltres avui l'hem cagat una mica, perquè a la consulta de 2:15 us preguntem, tu de què ets, de física o de química? Que això també us deu fer molta ràbia. Martina, i tu què respondries, física o química?
Jo química, diria.
Jo química, estic fent la tesi en química.
Jo física, total.
Molt bé. M'ha costat, he de pensar una estona, però jo crec que he pensat en química, perquè era com més tangible, no sé, no? De què està feta l'aigua? No siguis de les fórmules, però aquesta memorització tampoc m'agradava. I tu, Jaume Borja, tu de què ets? De física o de química?
Ai...
No, de la sèrie, de la sèrie.
Jo de la sèrie, de los Javis.
Va, moltíssimes gràcies per venir, que passeu un bon dia demà de la dona i la nena en ciència i tecnologia i va, a visibilitzar moltes dones perquè les nenes doncs vulgueu fer aquestes carreres. Fem una pausa i us escoltem.
A Catalunya Ràdio fem Pop-Up amb Mariola Dinarès. Tu també ets gent pop-up. La consulta de 2:15.
De quin equip ets, física o química? Va, Sílvia Creus, qui guanya, la física o la química? Ho diem així, però volem dir què t'agrada més, física o química, sí. O quan estudiaves què t'agradava més?
Doncs mira, a Twitter guanya la física amb un 63%, la química amb un 37%, a Instagram 50-50, i a Facebook és molt curiós perquè la física treu un 17% dels vots, però el 83% restant no és la química, sinó és gent que diu cap de les dues, soc de lletres.
Clar, perquè a Facebook la gent pot fer comentaris, llavors això no és tan numèric i poden fer els seus comentaris. Anem a veure de què parla la xarxa. Laura Borràs avui és protagonista del dia dins i fora de les xarxes.
Sí, la presidenta de Junts publicava ahir a les seves xarxes un vídeo on diu que necessita fer una pausa en la seva vida pública, també a les xarxes per centrar-se en el judici que se li fa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però emplaçava els seus seguidors a fer-li arribar missatges d'ànim i de suport al correu electrònic lauraborras@junts.cat. El vídeo té més de 100.000 visualitzacions a Twitter, milers de m'agrada i centenars de comentaris de suport, tant a Twitter com a Instagram.
Twitter se la carnissa amb una mare vegana que no vol que la seva filla es disfressi de pescadora a l'escola.
Sí, la dona ha penjat un vídeo al seu compte de TikTok vegana i normal, on diu que està devastada per aquest fet.
No me gusta grabar vídeos así, pero es que estoy absolutamente devastada. O sea, tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo. Estoy hasta las narices de que siempre se nos digan las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos. Y una mierda adoctrinamos nosotras. La clase de Navia con 8 años han decidido que van a ir en los carnavales disfrazadas de pescadores. Ahí.
Sí, sí, el vídeo té més d'un milió de visualitzacions a TikTok, prop d'11.000 comentaris, la majoria planyen els mestres, se'n burlen, fan acudits més o menys enginyosos. El salt del vídeo a Twitter ha suposat, clar, ja sabem com és Twitter, encara més acarnissament. Fins i tot Pérez Reverte s'ha ficat amb ella. Si busqueu la paraula devastada a Twitter, trobareu més referències a aquesta dona que als efectes del terratrèmol. Això sí, ella no s'ha arrugat i després encara ha fet dos vídeos més. Un parlant de persones amb mancances i una vida mediocre plena de frustracions i pors que deixen anar bilis darrere d'una pantalla, i l'últim dient que també ha rebut molt de suport i que dona per tancat el tema. I mentrestant, el concurs de comparses de Cadis continua la fase de quarts a dalt de tot del Trending Topic. Avui, COAC 2023 C4.
Sí, en dues coses, que dilluns comença aquesta setmana maratoniana per la gent que té nens i nenes, perquè dilluns han de portar una cosa, dimarts l'altra, perquè és la setmana de Carnaval, i et diverteix, però realment estressa una mica tot això. I d'altra banda, que clar, havíem de saber al Barça qui li toca, no?
Sí, s'ha fet el sorteig de quarts de final de la UEFA Women's Champions League i el Futbol Club Barcelona Femení, la Barça, com diuen Magí, li ha tocat la Roma.
On ah, juga... la millor! O sigui, era el més fluixet, no?
Sí, sempre teòricament, això sempre s'ha de ser teòricament, on juga l'ex blaugrana Vicky Losada. L'anada serà a Itàlia 21-22 de març i la tornada a l'Spotify Camp Nou 29-30 de març. I si passen aquesta eliminatòria de quarts, a les semifinals els tocaria la guanyadora de l'eliminatòria entre l'Olympique de Lió i entre el Chelsea.
Vicky Losada és qui vam entrevistar, no? Va venir aquí al pop-up. Doncs, per tant, jo crec que està bé això. A la Roma jo crec que era el més fluixet.
I Roma és molt bonic.
Vaig sentir que ho deien al Tot Costa, per tant, jo me'ls crec que els del Tot Costa. Va, escolta, per cert, ja la Sílvia i jo ja estem amb les maletes, l'Albert també, perquè anem cap a Estònia, i anem gràcies a Estònia, no gràcies a la Rosa, sinó que anem a Estònia gràcies a un oient, eh? De fet, ben fet això, molta concentració, sisplau, hi ha uns llocs per anar, i anem a Estònia gràcies a la Mercè, que és la mare del Marc, que és qui ens va enviar el missatge, perquè ell té un laboratori allà d'art digital. I la Mercè ens envia aquest missatge.
Hola, sóc la mare del Marc Canet. Us escolto cada dia des de fa molt temps i m'agrada molt el vostre programa, encara que de vegades hi ha coses que no les entenc. Quan vaig sentir a la Mariola tan disposada a sortir del país, vaig pensar en Tallinn. I és quan vaig comunicar-me amb el Mar i per Skype, que és com normalment ens comuniquem, per dir-li que us fes la proposta de venir aquí. La veritat és que quan em va dir que ho havíeu escollit, em va emocionar bastant. Espero que us ho passeu molt bé, abrigueu-se sobretot, perquè és un país, és una ciutat molt maca, però fa molt fred. Al meu fill li podeu dir que, de part dels seus pares, que estem molt orgullosos d'ell, de tot l'esforç que està fent per poder-se treure el doctorat, i que és un molt bon pare. Adeu.
Doncs mira, això encara estic més emocionada. Moltíssimes gràcies, Mercè. La Mercè fa molts anys que té una copisteria al Punt. És molt coneguda a les Rambles de Mollet. És un negoci familiar amb el seu germà i des d'on escolten Catalunya Ràdio. Per tant, una abraçada. Donarem aquest missatge ràpidament al Mar i us saludarem dilluns des d'Estònia. Fem una pausa i precisament anem allà perquè és el Dia Mundial de la Ràdio i venim amb tu. I per tant, l'Arenyes ens ha preparat 10 cançons que parlen de ràdio.
Yeah, come on. Marcelo,
Suli, Gala, Flevo, yeah, yeah, yeah. Yo andaba chilling y tranquilón, finestras baixades i musicón, movent la cabeza lo vacilón, a 20 per hora en un maquinón, llampitant darrere i està tothom, traient el ditet i dient de tot. Nena, no entenen que jo no vull accelerar, si no hi ha ningú per avançar. Mama, estic en ràdios i TV.
Mama, estic en ràdios.
M'he fet amb el bon rotllo d'aquí. Yeah. Xulo com un americà.
Yeah.
Amb l'estil fet en català.
Ets el pop-up, el programa de tendències a les xarxes socials, i avui és moment de la llista efímera, una llista musical. Cada divendres hi ha 10 cançons noves en català que se substitueixen per 10 més. Per tant, per això li diem efímera, que doncs això dura 7 dies. I la programa Joan Arenyes. Hola, Joan, com estàs?
Hola, Mariola, saps com estic? Estic mirant souvenirs de Tallinn.
Ah, perquè et porti coses de Tallinn.
Ah, per si tens un detall aquí per la família.
Val, sí.
No cal que pensis. Jo he buscat quines són les coses típiques que es poden comprar com a souvenir de Tallinn.
Ha de ser xocolata. Molt friqui, això? Per
no,
exemple, què?
Xocolates i bombons. Es veu que toquen molt bé el tema xocolata i bombons. O sigui que...
Xocolates i bombons de Tallinn. Va, escolta, massapà. Anem...
Massapà, que es veu que d'allò, es veu que ho han inventat allà, en aquell país, el massapà.
Han inventat allà el massapà?
Mm. Sí, es veu, s'atribueixen a l'invent d'això. I una beguda que es diu Bana Tallinn, que es veu que és una mera d'això, de ratafia local, que també s'ha de provar.
Molt bé, doncs això, especialista en buscar coses friquis
ja
a Tallinn.
No?
Va, escolta, això és Subliminal, la primera cançó de les 10 que parlen de ràdio, no?
Doncs sí, perquè la simbiosi, que vol dir vida passada junts, és una relació entre dos o més organismes diferents que genera beneficis per cadascun d'ells. Això que diu la definició del diccionari. La ràdio i els músics no podrien viure els uns sense els altres, i avui he buscat cançons que en parlen. Com aquesta cançó de Subliminal, que el tio es fa el xulo de que sona per la ràdio, cosa que als músics els hi fa com molt... Bueno, il·lusió, no? És forma part de la seva feina, intentar sonar a la ràdio i donar-se a conèixer a través de la ràdio, com era així fins ara. I avui he buscat cançons, com et dic, que parlen de la ràdio, d'aquesta simbiosi entre la ràdio i els músics, i la segona cançó que us proposo du per títol Ràdio, és dels Ix, i el van treure el seu primer àlbum a l'any 2007.
Somriures, somrius, som lliures, som vius, som llebres, som nius, no som la meitat del que tu dius. Som hipnòtics, som breus, som atònits, som seus, som atòmics.
El primer àlbum dels sabadellencs Bars, que també estava dedicada al nostre mitjà, la ràdio.
Aquesta és la cançó, la ràdio de Bars. Hem escoltat també Subliminal i Ix, també amb aquesta cançó, Ràdio.
I aquelles ràdios antigues, aquells mobles fantàstics que durant molts anys van presidir els menjadors de moltes cases en aquelles èpoques. Doncs és el motiu d'aquesta cançó d'una banda mallorquina que va tenir una vida molt efèmera i va publicar un disc l'any 2010 amb aquesta cançó, Ràdio Vintage. Anem fins a Eivissa, perquè els Projecte Mut l'any 2010 van publicar el Discorda i Poal, i en una de les cançons d'aquell àlbum era una història a l'entorn d'una parella i una ràdio. Es diu Sa Ràdio.
Ella no sempre està tot sola, ella passa la tarda amb un home i no queda altra opció que escoltar Sa Ràdio. Paciència, paciència, amic, sempre passa el mateix. Sa pregunta és angoniosa.
Avui a la llista efímera això, 10 cançons que parlen de la ràdio. Aquests són els Projecte Mut.
Tornem a Mallorca. En Tomeu Penya li va donar gràcies a la ràdio en aquesta cançó que va publicar l'any 2001, el disc Això és pecat.
Gràcies per sa ràdio. Quan vaig conduint i el meu cos és tot...
Ai, és que hi ha cançons que te les imagines viatjant, és veritat, i conduint, eh?
Aquesta és molt de carretera, sí, de nit, i el Tomeu d'escoltar la ràdio. Sí, sí, té aquesta cosa. També el que tenia abans la ràdio és que, clar, era una veu que t'acompanyava i no veies la persona, no veies els trets físics d'aquella persona fins ara. Ara ja estem tots a la xarxa i ens veu la cara. En aquelles èpoques, no. L'any 1990, el Sant Traït, vam fer una cançó on una mica s'inspiraven amb això, amb la veu que sonava per la ràdio, per muntar-se una història així una mica sensual. La cançó es diu Nimfo Ràdio.
Què vols dir? Que si ens veuen a les xarxes ja no es posa ningú calent quan fem ràdio?
No, igual o més. El que passa que en aquella època funcionava més la imaginació. Tu projectaves la imatge d'aquella veu, però no veies quina fesomia tenia. Saps allò que ja s'ha instituït, allò de Radio Patio? O,
sí, sí, sí.
La veïna xafardera que està
tota l'estona.
Exacte, allò... Com era aquella del... Ara m'enrogueix, és igual. Doncs una mica és l'argument d'aquesta cançó. L'altra és que la paradesca, que li dediquen una cançó a Ràdio Rosita, l'antena del veïnat.
Senyora, tregui l'orella del forat, que el meu petit secret és ben guardat.
Això és molt Tresines, que s'estrena en dilluns, sí. El Dia Mundial de la Ràdio, el podcast de les Tresines. Quines ganes.
I en Kevin Cortés va inventar una emissora de ràdio per ell, igual que hi ha emissores que parlen d'evangelistes i tot plegat. Ell va pensar, i si hagués una emissora que fos Ràdio Infern.
Conectaria tova bocades quotidianes. Esteu escoltant Ràdio Infern.
I acabem amb una cançó que a mi m'agrada moltíssim, que simbolitza una mica tot això que dèiem, aquesta simbiosi entre músics i ràdio i oients. Els Engai Engai, a l'any 92, al disc Barres i Birres, van cantar això que es diu Sols m'acompanya la ràdio.
Que connecto en el dial.
Sols m'acompanya la ràdio.
És un clàssic, això.
Un clàssic.
Oh. Molt bé, doncs mira, quedem així fent companyia. És el que diu el Xavier Solà. Al fons, què fem nosaltres? Companyia, ho informem, però us estem acompanyant i esperem doncs que hi siguem per molt de temps. El podcast combinat amb la ràdio en directe, on obrim línies i també podem parlar amb vosaltres, on ens envieu correus, dieu, veniu a fer ràdio a casa meva. Doncs ho farem això dilluns, celebrant aquest Dia Mundial de la Ràdio. Que passeu un molt bon cap de setmana. Anem a buscar les maletes i esperem no trobar molta neu. O sí, ja ho sabreu dilluns. Adéu.